Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ho vam explicar ahir en primícia a partir d'una informació que en Dani Cortés ha elaborat en les darreres setmanes. L'avinguda Josep Irla de la Bisbal, que ara mateix té aquest so, passarà a tenir-ne un altre, passarà a tenir precisament un altre so com podria ser aquest mateix. Aquest és el so de l'interior d'un supermercat i això serà així d'aquí a uns anys si el grup Bonpreu hi acaba construint el supermercat que té previst fer-hi d'acord amb el Pla d'Ordenació Urbana aprovat en l'anterior mandat socialista i modificat mitjançant un decret d'alcaldia en aquesta legislatura. Fins aquí és tot correcte, fins que una associació de comerciants alça la veu en contra de la instal·lació perquè diuen que perjudicaria greument el petit comerç.
No creiem necessari una gran superfície d'aquestes dimensions quan ja n'hi ha moltes, no? Llavors passaríem de tenir, em penso que van dir, uns 9.000 metres quadrats de superfície comercial, que pràcticament seria un metre quadrat per habitant, és excessiu. Llavors, per l'altra banda, també creiem que afectaria molt el que és el petit comerç de la Bisbal, que és el que tenim. La gran majoria són comerços petits i ens quedaríem bastant afectats.
Un empresari que té gasolineres a Forallac i Cursà també alça la veu.
Primer, quan es va aprovar inicialment el pont de la Bisbal i es posa a exposició pública, aquest sector, el sud-dos Josep Irla, era exclusivament residencial. No és ben bé ja fins a l'aprovació provisional i definitiva del POM quan es canvia i es permet el sòl comercial. Sense cap mena de motivació, ni tampoc posteriorment es va portar a exposició pública.
I un exalcalde del poble també alça la veu en contra d'aquesta modificació i la porten tots tres a la justícia. L'alcalde Lluís Saix defensa la seva gestió i la feina feta pels tècnics i assegura que està tranquil pel que en pugui dir la justícia.
L'Ajuntament, quan aprova un pla parcial, és perquè reuneix els requisits des del punt de vista dels serveis tècnics d'urbanisme i reuneix també, en aquest cas, perquè repeteixo, és a dir, per fer l'aprovació definitiva hi ha d'haver-hi l'aprovació per part d'urbanisme de la Generalitat.
I a l'altra banda del govern, què en diuen? Doncs la majoria entenen que el govern de la Bisbal no podia fer res més que aprovar un pla general si ells tenien la informació per part dels serveis tècnics que tots els passos s'havien fet correctament. Xavier Font és el portaveu de Compromís per la Bisbal.
Tothom és lliure de fer privadament l'ús comercial que cregui inconvenient. Jo crec que, parlant totes les parts, crec que evitaríem molts de problemes que hi ha hagut.
I més diàleg, que és precisament el que reclamen molts dels partits. Per exemple, ho feia Núria Anglada, la portaveu de Convergència.
El millor funcionament que han fet l'equip de govern en aquests temes ha estat, doncs, potser passar l'informació molt a l'última hora. I llavors m'han intentat buscar consenso, explicant-ho bé. De vegades és qüestió d'informació, d'explicar bé les coses. Que, bueno, no ha estat gaire el tarannà en determinats temes.
I els partits del govern, que també demanen potenciar el comerç local. Maite Bravo, per exemple, és la portaveu d'Iniciativa per Catalunya.
No apostem per més grans superfícies. Considerem que el model de ciutat ha d'anar per una diversificació, però protegint també aquest tret d'identitat que és el comerç d'alta qualitat i proximitat.
Mentrestant, tot això s'aclareix, s'atura un procés d'urbanització per engegar-ne un de judicial. Avui, segona entrega d'aquesta història, el Supermatí, que ara comença. El Supermatí a Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, repassem la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada tranquil, amb temps assolellat i càlid per l'època de l'any en la que estem, on arribarem fins als 18 graus de màxima i als 3 de mínima, i amb vent de tramuntana entre fluix i moderat. Dimecres i el matí de dijous, tranquils. Serà a partir de la tarda de dijous que arriba un canvi de temps amb una baixada de les temperatures i algunes precipitacions.
Gràcies, Martí. Anem als titulars. I per fer-ho, com sempre, saludem la Sílvia Pedret.
Bon dia.
Saludem també en Toni Selles.
Què tal? Bon dia.
Resum de les notícies més destacades que us explicarem al llarg d'aquest supermatí d'avui.
Els grups polítics de la Bisbal reaccionen a la notícia avançada per Ràdio Capital que el Pla Urbanístic Parcial Sud 2 està a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideixi sobre la seva legalitat. El POUM apareix com l'origen dels problemes, però també aflora la incapacitat d'acords per la manca de diàleg entre grups. De fons, el pla posa sobre la taula el model comercial del municipi.
La policia de Castell-Platja d'Aro portarà càmeres als uniformes. Segons una informació del Punt Avui, l'Ajuntament i els caps de la policia local ho impulsaran de forma consensuada com a mesura per prevenir amenaces, agressions o actes delictius. També pot ser útil a l'hora de recollir proves documentals.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell s'obre a la cultura, la indústria i l'oci nocturn. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, representants d'aquests sectors tindran veu a l'organisme. La Junta de Govern ha modificat els estatuts i inclourà 3 noves cadires.
I a Eden Salvem l'Empordà vol presentar una queixa a Europa per les elevades costes que suposa iniciar un contenciós a l'estat espanyol. L'entitat ecologista assegura que s'ha vist obligats a replantejar-se molts processos judicials per les despeses que impliquen els recursos.
La policia de la Bisbal deté uns lladres que s'amagaven en uns lavabos públics. Portaven 2 televisors i 25 aparells electrònics. Els lladres no van poder demostrar que fossin seus i el seu propietari els va reconèixer.
En el Dakar més exigent de la història, el pilot Isidre Esteve i el seu copilot, el calongí Chema Villalobos, han assolit una nova gran fita. Han acabat per segon any consecutiu la competició més dura del rally en una meritòria 21a posició a la classificació general. En l'anterior edició havien finalitzat 34 anys.
I també, com us vam explicar ja fa uns dies, Palafrugell busca un nou defensor del ciutadà. Mentre l'escullen, en uns minuts parlarem amb qui ha estat en els darrers 5 anys aquest defensor del ciutadà de Palafrugell. En Bertran Alem. Parlarem al llarg d'aquest supermatí d'avui, que estem a punt de començar amb el repàs exhaustiu de l'actualitat. Són les 8 del matí i 6 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Saludem el responsable d'aquesta informació que us estem explicant des d'ahir, en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Entrem en matèria. Després que Ràdio Capital fes públic el Pla Urbanístic Parcial Sud 2 de la Bisbal d'Empordà es troba en pausa a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideixi sobre la seva legalitat, els partits polítics que conformen el ple de la Bisbal s'hi han pronunciat, Dani.
Hi ha un consens en la majoria de partits. El Pla d'Ordenació Municipal és el que ha permès planificar un supermercat al costat del barri de la Guardiola. A més, els partits del govern demanen actualitzar-lo per limitar la superfície comercial. El cap de l'oposició, Òscar Aparicio, apunta al POUM com a origen d'aquest mal de cap. En el seu mandat explica que van preveure una zona comercial a la zona sud. Ara creu que és millor modificar el pla general perquè la Bisbal està saturada de superfícies comercials.
Llavors sí que és veritat que un cop s'aprova el pla general, es posa el Mercadona a l'entrada, i llavors sí que nosaltres hem dit durant aquests 2 anys o gairebé 3 de legislatura, hem dit en reiterants plens que l'Ajuntament el que hauria de fer ara és, un cop ja hi ha una nova infraestructura, que no ha anat al sector sud, però bueno, la tenim, que el que hauríem de fer és un estudi i una modificació del pla general per intentar que no hi hagi nous superfícies comercials, perquè bé, ja arriba un moment que ja està força saturat.
Aparicio lamenta que el pla urbanístic s'aprovés per silenci administratiu, és a dir, sense passar pel ple municipal, a causa de la manca de consens entre els grups polítics. A més, esmena que el govern hagi obert la porta a la nova zona comercial sense tenir en compte els habitatges que també s'haurien de construir en el mateix espai.
Tenim també reaccions de la CUP, que en aquest cas és el govern, Dani.
Els anticapitalistes entenen que s'aprovés el pla parcial perquè seguia les indicacions del POUM, però asseguren que la construcció d'un supermercat no segueix el seu model de poble. Per això han encarregat un informe per estudiar la viabilitat de reformar precisament el POUM i limitar l'extensió dels nous comerços per evitar que hi hagi nous supermercats. Josep Maria Castells és el seu portaveu.
Just a res, 15 dies sense l'abans d'entrar el nou equip de govern, havia entrat un pla parcial que possibilitava que aquesta zona tingués un ús comercial. El fet de no haver intervingut en tot això va comportar, evidentment, que nosaltres no ens poguéssim manifestar a favor, però també amb l'assessorament que ens vam fer nosaltres vam entendre que aquest pla parcial que havia entrat no es podia aturar en el sentit pròpiament legal.
Finalment, tot i formar part del govern, la CUP no va votar a favor del pla parcial.
Reaccions a aquesta notícia també, en aquest cas, de Compromís per la Bisbal, que és a l'oposició.
Compromís per la Bisbal assegura que vol promocionar el comerç local, però alhora admet que els propietaris del terreny tenen dret a construir-hi un mercat. Asseguren que si les parts haguessin parlat, s'hauria evitat arribar a aquest punt i assenyalen que aquesta manca de diàleg ha propiciat altres conflictes com el de la Biblioteca Central Comarcal o el de Sorea. També recriminen que s'assabentin d'aquestes polèmiques pels mitjans de comunicació abans que pel mateix govern. Xavier Font és el portaveu de Compromís per la Bisbal.
Tothom és lliure de fer privadament l'ús comercial que cregui inconvenient. L'única cosa que sí que nosaltres intentem salvaguardar doncs, el que és el comerç, el petit comerç bisbalenc, no? Sense poder desestimar els altres, perquè tampoc seria legal, no? Però bueno, jo crec que parlant totes les parts, crec que evitaríem molts de problemes que hi ha hagut.
I mentrestant seguim recollint més reaccions dels partits que formen part de l'arc del ple municipal a la Bisbal, en aquest cas Convergència i Unió, que és també a l'oposició.
Per part de Convergència i Unió, Núria Anglada defensa que s'han fet tots els passos legals, però critica que no se'ls ha informat prou.
Molt millor el funcionament que han fet l'equip de govern amb aquests temes ha estat, doncs, potser passar l'informació molt a l'última hora, i llavors m'han intentat buscar consens, explicant-ho bé. De vegades és qüestió d'informació, d'explicar bé les coses, que bueno, no ha estat gaire el tarannà en determinats temes.
Anglada creu que el nou supermercat no suposarà un desastre pel petit comerç.
I Iniciativa, que és el govern.
Des del govern, la portaveu d'Iniciativa, Maite Bravo, creu que el nou supermercat aniria en detriment del petit comerç. Pensa que aquest aspecte s'hauria d'haver debatut quan es va aprovar el POUM i que aleshores ells desconeixien el projecte d'aquesta gran superfície. Bravo ha definit com a una patata calenta que han heretat de l'anterior govern liderat pel socialista Òscar Aparicio i la democristiana Núria Anglada. La regidora demana encetar un debat per repensar el model de ciutat i calibrar si la Bisbal suportarà una nova gran superfície.
És una situació d'incertesa des del nostre punt de vista. Clar, sempre s'ha de defensar per una part els interessos dels particulars, però com a projecte de ciutat nosaltres com a Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida Alternativa no apostem per més grans superfícies. Considerem que el model de ciutat ha d'anar per una diversificació, però protegint també aquest tret d'identitat que és el comerç d'alta qualitat i proximitat.
I també Esquerra, que és el govern i al mateix temps ostenta l'alcaldia de la mà d'en Lluís Sais.
Doncs l'alcalde Lluís Sais defensava a Ràdio Capital que el pla parcial s'adequa al POUM. Sais assegura que ell no pot evitar l'obertura de supermercats.
Un pot tenir el criteri o l'opinió de si li agrada més o li agrada menys que s'implanti una nova superfície comercial a la Bisbal. Aquest és un criteri de gustos. L'altra cosa és el criteri jurídic i el criteri legal. És a dir, tu com a alcalde o tu com a ajuntament, el que no pots dir és si la normativa urbanística ho permet i concretament la d'aquell sector permet una implementació d'una superfície comercial, dir-los no vull perquè no m'agrada.
Doncs això és el que ha donat de si aquesta informació durant el dia d'avui. Us l'anirem ampliant a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat. És gairebé un quart de nou del matí, de seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Tornem i tornem a la Bisbal. Canviant de pàgina, això sí, perquè us hem d'explicar que la policia municipal de la capital de la comarca ha detingut aquest diumenge dues persones que presumptament havien realitzat un robatori amb força en un domicili de nit.
Al voltant de les 8 del matí, un home va alertar una patrulla de la policia que havia vist dues persones caminant pel carrer paral·lel de la Bisbal, carregats amb dos televisors i diverses maletes. Estaven a prop d'un garatge amb la porta forçada. Un cop confirmat que l'habitatge havia estat forçat, la policia va buscar els dos homes i els va trobar als lavabos públics del pàrquing del passeig Marimon Espré, on els va detenir. Portaven dos televisors i 25 aparells electrònics. No van poder demostrar que fossin seus i el propietari d'aquests objectes els va reconèixer.
És allò de que els para la policia, els diu: senyor, paris un moment, i l'altre ja li diu: que robo ni que robo, no, Dani?
Sí, esta tele...
No. Sí, exacte. No, no, si no se ve, no se ve, l'estic llegant de reparar. O l'estic portant a reparar, vaja. Escolta, gràcies, que vagi bé.
Vinga, fins demà.
Adéu, fins demà. 8:45 del matí. I a aquesta hora saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el saludem per explicar-vos més notícies relacionades amb la seguretat ciutadana, en aquest cas anant a Platja d'Aro, perquè la seva policia local, la policia local de Platja d'Aro, portarà càmeres a l'uniforme.
L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, de manera consensuada amb els caps de la policia local, està impulsant un projecte que habilitarà els municipals a portar càmeres als seus uniformes, tal com avança el punt avui. És una mesura que s'estableix en el marc de preveure possibles amenaces, agressions o actes que poden constituir delicte. Altrament, també pot servir per aportar proves documentals que contrasten els fets que ocorren realment, per evitar les imatges manipulades i les denúncies infundades. L'adquisició dels nous aparells ha estat permesa per la Comissió de Videovigilància de Catalunya.
I parlem de medi ambient. I a Eden, Salvem l'Empordà vol presentar una queixa a Europa per les elevades costes que suposa iniciar un contenciós a l'estat espanyol. L'entitat ecologista assegura que s'han vist obligats a replantejar-se molts processos judicials per les despeses que impliquen els recursos. L'origen de la denúncia és el revés judicial que va suposar per l'entitat el pagament de les costes judicials pel litigi contra Red Elèctrica en relació al projecte de la línia de molt alta tensió, la MAT. Toni Selles.
El Tribunal Suprem va tombar el recurs que va presentar i a Eden, Salvem l'Empordà contra Red Elèctrica pel projecte de la MAT. Per això va haver de fer front a 17.600 euros en costes, una xifra que l'entitat no podia assumir. Davant d'aquest fet, va posar en marxa una campanya per recollir fons. En només 3 dies va recaptar 19.000 euros. Ara l'organització ecologista es planteja denunciar les elevades despeses que suposa iniciar un contenciós a l'estat espanyol, especialment quan el procediment és objecte de recurs i arriba a segona instància. De moment ha aconseguit que un eurodiputat hagi fet una pregunta al Parlament Europeu en aquest sentit, però encara no té resposta.
I representants del sector cultural, industrial i de l'oci nocturn tindran a partir d'ara veu i vot a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Us ho avança Ràdio Capital. El màxim òrgan de govern d'aquest organisme ha modificat els estatuts per acollir més sensibilitats, David Parreño.
La Junta de Govern de l'IPEP està formada per polítics del govern i de l'oposició, però també per representants dels comerciants, allotjaments turístics o industrials surers. Ara tindrà 3 noves cadires, per la cultura, la indústria i l'oci nocturn. El sector cultural estarà representat per la Fundació Josep Pla. També serà un portaveu dels empresaris industrials, ja que és un sector que l'Ajuntament vol impulsar en aquesta legislatura. A més, hi haurà un representant de l'oci nocturn que ha guanyat pes, sobretot en campanyes com la de Cap d'Any.
Una bona notícia, sempre que s'incorporin d'altres sectors, d'altres veus, a prendre organismes que prenen decisions importants i rellevants per la ciutadania. 8:18. El Carnaval de Palamós 2018 inclou un sopar de colles i el Ball de la Noia entre les seves novetats. L'associació Carnaval de Palamós torna a encarregar-se de l'organització després que l'any passat fos l'associació Som Carnaval qui n'agafés el relleu, Álvaro Ejide.
Entre les novetats es troben un sopar de colles el dia de la vesprà, organitzada a la nau dels 50 metres que inaugurarà el Carnaval. El Ball de la Noia, on els joves podran gaudir de la música del grup d'en Tubi mentre es van disfressats. I el concurs de DJs joves que tindrà la seva final el 8 de febrer abans del ball. Cal destacar també que el dia dels botiguers acabarà amb un final de festa amb música dels 60, 70 i 80 a l'Arbreda. Com va explicar a Ràdio Palamós la presidenta de l'Associació Carnaval de Palamós, Dolors Ors, a la presentació del programa d'aquest any al Teatre La Gorga.
Aleshores el que fem també és un sopar de colles el dia de la vesprà. Totes les colles que surtin a la vesprà podran vindre a sopar a la nau. Farem un preu econòmic perquè ens el farà la colla Els Pirats, faran aquest sopar, I seran el sopar de colles que arrencarà el carnaval, no? I llavors tenim el divendres dels botiguers un fi de festa a l'Arbreda, on hi haurà servei de bar amb entrepans calents i freds i música dels anys 60, 70, 80. I la gent, per això te deia abans, no?, que totes les edats podran vindre a gaudir de, quan acabin el dia dels botiguers.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional, perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I parlem ara d'una de les figures probablement més desconegudes, però alhora més necessàries als pobles i ciutats de casa nostra. La del defensor dels ciutadans. En aquest cas, parlem d'aquesta figura a Palafrugell, perquè ja ha acabat el termini per presentar candidatures per al càrrec de defensor o defensora del ciutadà de Palafrugell. En aquest cas, Palafrugell compta amb la figura d'aquest defensor del ciutadà des de l'any 2012. El càrrec l'ha desenvolupat durant aquests 5 anys Bertran Alé, amb el suport tècnic de la Nuri Negra. I precisament amb en Bertran Alé és a qui saludem en aquest moment. Senyor Alé, bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada, faci una mica de balanç d'aquests 5 anys en els que vostè ha estat el defensor del ciutadà de Palafrugell.
Bé, aquesta institució de defensor dels ciutadans va crear, com ha dit, l'any 2012, i durant aquests 5 anys i una miqueta més hem pogut atendre aproximadament uns 300-320 ciutadans. Hem tingut unes 300 actuacions que s'han que podem separar en dos tipus. Hi ha, diguem, primer hi ha les consultes, que la gent ve i te demana informació a veure què pot fer i què ha de fer, i l'altra part, que són aproximadament el 50%, que són les queixes del ciutadà davant de l'administració municipal.
Escolti, començàvem en la prèvia d'aquesta entrevista, dèiem, el defensor del ciutadà és segurament una de les figures més necessàries, però alhora probablement més desconegudes. No sé si comparteix aquesta segona part del diagnòstic. La primera ja m'imagino que sí, eh?
Sí, segurament. Ens falta visibilitat, està clar. És una institució d'una miqueta... Bueno, primer de tot és independent, absolutament independent de l'administració local, i hem de treballar per a que tenim més visibilitat davant de la ciutadania. Aquest any, els primers anys, hem anat creixent en les demandes de serveis de la nostra institució als ciutadans, però últimament hem canviat de local i ens costa molt que el ciutadà vingui a visitar-nos.
Escolti, però... ja que hi som, digui on està instal·lada l'oficina del defensor del ciutadà de Palafrugell.
Bé, és molt senzill, estem al carrer Botines, en l'edifici de la ràdio, que és just davant de la biblioteca. Sigui que tothom ja pot venir a visitar-nos, estem ahir per poder atendre'ns amb la Nuri, la meva assistenta, i jo mateix.
Al carrer Botines número 26 hi ha l'oficina del defensor del ciutadà, per tant, a la gent de Palafrugell que tingui necessitat d'anar-hi, l'adreça física és aquesta. I què s'hi pot fer? Quin tipus de reclamacions es poden fer quan algú s'adreça a aquesta oficina?
Bé, llavors, un ciutadà, quan té una queixa, un problema amb l'administració local, ens va visitar, i llavors estudiem el seu cas. Si ens va visitar, generalment és perquè o no li han contestat a l'Ajuntament a una instància, o hi ha molts de retards en la resposta, o les resolucions no li semblen correctes. Llavors estudiem el cas, ens porta tota la documentació que té, nosaltres estudiem aquesta documentació demanem al departament que correspon de l'administració local de l'Ajuntament, li demanem informacions sobre el dossier d'aquesta persona, i en funció d'això analitzem si realment la queixa del ciutadà és correcta o no. I crec que l'important, sobretot, és que tenim reunió amb aquest ciutadà per a veure, escoltar-lo, entendre el seu problema, perquè no hi ha cap dubte de que el problema que té o la queixa que té per a ell és la cosa més important.
Senyor Alé, vostè és el defensor del ciutadà de Palafrugell. Hi ha altres oficines d'atenció, hi ha altres defensors del ciutadà en altres pobles del Baix Empordà. No sé si tenen vostè certa relació amb les diferents persones que feu aquesta feina.
Sí, efectivament, tot i que el càrrec o la institució de defensor del ciutadà o síndic de greuges municipal és una institució unipersonal, tenim uns quants defensors o síndics en aquesta zona. Justament aquest dematí a les 10 tenim una reunió amb el defensor o síndic de Palamós, Sant Feliu, Calonja, Monells, potser l'Escala i Palafrugell. Es reunim així periòdicament per a analitzar una miqueta les problemàtiques que tenim individualment i a veure si entre tots ho podem solucionar. Bueno, estem agrupats a través d'una associació que es diu Fòrum SD, Fòrum de Defensors, que agrupa uns 40-42 defensors o síndics per tot Catalunya. Però de tant en tant ens trobem amb la gent del Baix Empordà.
Escolti, estava pensant que si abans hem dit que la figura del defensor del ciutadà és probablement hauria de ser més coneguda, m'estava jo pensant si entre vostès no podrien presentar queixes als diferents ajuntaments per reclamar als ajuntaments que facin més visible la seva pròpia figura. Estava pensant aquí en aquesta espècie de bucle espai temporal.
Sí, sí. No, efectivament, això és una reclamació que tenim quasi tots. Bueno, hi ha unes institucions que són més antigues que la meva, no? A Palamós ja portant 12 o 13 anys, a Sant Feliu també. Per tant, són més conegudes en aquestes poblacions. Però, efectivament, la memòria que presentem o que presento jo cada any davant del ple també és una de les reivindicacions, més ajuda per a visibilitzar. De tota manera, estem treballant nosaltres individualment per a fer a conèixer una miqueta les nostres actuacions i el servei que podem donar. I jo, concretament, jo faig vaig a escoles i a instituts i a joves de 12, 13 o 14 anys expliquem una miqueta el paper d'un defensor dintre de la ciutat.
Senyor, ui, està encostipat, eh? S'ha de cuidar una mica, eh?
Sí, perdoni.
No, només faltaria. Escolti, el defensor del ciutadà és un instrument que tenen els ciutadans dels pobles i ciutats per exposar greuges davant de les administracions, greuges que la mateixa administració puguin tenir la sensació que els hi genera. Però una pregunta que, per desconeixement pur i dur, algú que no sigui de Palafrugell pot anar al defensor del ciutadà de Palafrugell a queixar-se d'alguna cosa que hagi fet l'Ajuntament?
Perfectament. Mentre tingui un tema relacionat amb el municipi, no hi ha absolutament cap problema. Per exemple, donaré un exemple. Per exemple, si té una sanció de la policia local, pot venir a reclamar. Si té una segona residència i un problema amb la companyia d'aigua, també pot venir a veure. Jo vull dir que no és el problema de la domiciliació o de viure per a Palafrugell, vull dir, qualsevol ciutadà pot venir a reclamar sobre un tema relacionat amb l'Ajuntament.
Ja m'imagino que no ho deu saber, però qui serà el proper defensor del ciutadà de Palafrugell?
Bé, actualment no ho sé, justament demà tinc reunió amb l'alcalde per a veure com avançant una miqueta el tema de diguem, la successió, I jo crec que tindrem d'aquí a poc un nou defensor o nova defensora, a Palafrugell.
Doncs, escolti, salut, sort i encerts en la... En els dies que vindran, vaja.
Esperem que sí.
Que vagi, que vagi molt bé, senyor Ale. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vostè.
Adéu-siau, bon dia i sort. Sí. Són, són 8:45 del matí. I aquesta és la sintonia que avança, que és el temps de l'opinió al Supermatí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
I en aquesta ocasió, opinió de la mà del comentari, de la mà de la veu, de l'escriptor begurenc Miquel Martín.
Des de fa uns quants anys per aquestes dates, i ja n'he perdut el compte, vaig a l'escola Portitjol de l'Estartit. M'hi conviden en relació a una activitat que anomenen apadrinament de les Illes Medes. De fet, es tracta d'una manera de conèixer aquells illots que formen part del paisatge de l'Estartit i, per extensió, de molts pobles de la Costa Brava. Es tracta, al cap i a la fi, d'acostar a la mainada aquell riquíssim espai natural des de diferents vessants i perspectives, biològica, històrica, literària, etc. Cada any, doncs, parlo als alumnes de les nombroses llegendes relacionades amb les Medes. Llegendes que els fascinen com fascinen a molts adults, ja que són narracions populars que es mouen entre la ficció i la realitat, entre el relat històric i la fantasia, i que, a més, cadascú pot fer seves i transmetre a la seva manera. Els explico, per exemple, que sota les roques de les Medes s'hi alça un palau de cristall que pertany a la reina de les sirenes, o que aquelles illes van néixer a causa del rampell d'un gegant que anava llançant rocs colossals com un boig mentre perseguia la seva estimada. Però, sens dubte, les històries que més triomfen, que més els agraden, són les que parlen dels pirates. Pirates que van amagar tresors en alguna cova de les Medes o que, com el famosíssim Barbarossa, hi van morir tot lluitant mentre els perseguien. Però hi ha una cosa molt bonica d'aquesta activitat i és que les sessions sempre acaben amb un reguitzell de preguntes. Ja sabeu, aquella curiositat espontània dels nens, incisiva i càndida alhora, que no et deixa marge ni treva, que no te'n pots escapar, vaja. Sempre volen saber com és la feina d'un escriptor, la qual cosa em serveix per trencar certs tòpics sobre la literatura i sobretot per defensar que la nostra feina es basa en el rigor, en el compromís i en l'exigència, i que està per sobre, o hauria d'estar per sobre, de la frivolitat i el cinisme que massa sovint hi campen i hi dominen.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
el Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
8:33. A punt per la crònica esportiva. El Rally Dakar 2018 ja ha acabat i en aquesta edició comptaven novament amb la participació del calongí Chema Villalobos, el copilot d'Isidre Esteve. Amb dos s'han superat i han quedat en la 21a posició, Pedro Ruiz.
En el Dakar més exigent de la història, el pilot Isidre Esteve i el seu copilot, el calongí Chema Villalobos, han assolit una nova gran fita al finalitzar per segon any consecutiu la competició més dura del rally i, a més, en una meritòria 21a posició a la classificació general. En aquesta ocasió, els pilots del Repsol Rally Team competien amb un nou prototip 4x4 preparat per Sodicars i els pilots catalans somiaven a entrar a l'elit del Dakar i l'objectiu, segons Esteve, s'ha complert. En el darrer Dakar, Esteve i Villalobos havien finalitzat en 34a posició, de manera que els dos consideren que l'evolució és molt notable.
I victòria de l'equip sènior del club de rugbi, el Senglars, davant del Rugbi Club Mataró. Els torruallencs van aconseguir remuntar el marcador a la segona part i es col·loquen segons a la classificació.
L'equip sènior torruallenc va capgirar el marcador a la segona part del partit després que l'equip del Maresme arribés a avançar-se per 0-10 a l'inici de la primera part. El resultat final va ser favorable als Senglars per 19-10 en el segon partit que disputen aquesta temporada. Els torruagencs són segons a Primera Catalana de Rugbi amb 9 punts i un partit menys. La quarta jornada els Senglars sènior rebran a l'Hospitalet B. Pel que fa a altres categories dels Senglars, l'equip sub-14 va guanyar a Badalona 17-62 i el sub-16 va caure a Martorell 47-27.
Gràcies, Alba Cabrera. 8:05, anem a l'actualitat general. I en forma de notícies breus, el Suprem rebutja la petició de la Fiscalia i no activarà l'euroordre per detenir Puigdemont a Dinamarca. Llarena creu que el president destituït busca que el detinguin per poder presentar-se a la investidura a distància i delegar el vot. Alba Lejide.
En una interlocutòria de 7 pàgines valora com a raonable la petició del Ministeri Públic, però creu que hi ha matisos que fan que decideixi posposar-la un moment no necessàriament llunyà. Creu que si la cursés en aquest moment posaria en risc l'ordre constitucional i el normal funcionament parlamentari. I també apunta que s'ha de dictar en un moment en què l'Estat requerit pugui fer una avaluació completa dels fets que sostenen la petició de col·laboració.
I al seu torn, Carles Puigdemont defensa Dinamarca la via del diàleg i apunta que un referèndum a tot Espanya podria ser una solució. Nega que l'independentisme sigui populisme i acusa l'Estat d'actuar amb venjança.
People who not know deeply the Catalan reality or only by Spanish media to say that happening in Catalonia is a classic expression of populism. I think nothing to do with populism.
El president Carles Puigdemont ha defensat des de la Universitat de Copenhagen la via del diàleg per buscar una solució a un problema polític no penal. Ho ha assenyalat per després retreure el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que no hagi volgut parlar amb ell.
I el president del Parlament proposa Carles Puigdemont com a candidat per ser investit president de la Generalitat i demana una reunió a Mariano Rajoy. El president del Parlament anuncia que es reunirà amb els diputats a la presó i també a Brussel·les.
Torrent ha explicat que després d'haver consultat els representants dels grups parlamentaris, certificat que l'únic candidat proposat és Puigdemont. En aquest sentit, el president de la cambra ha deixat clar que és conscient de la situació personal i judicial del cap de files de Junts per Catalunya, però també assegurava la legitimitat que té Puigdemont de ser candidat.
I l'FMI, el Fons Monetari Internacional, que rebaixa una dècima la previsió de creixement de l'Estat espanyol fins al 2,4% pels efectes d'una major incertesa política. D'altra banda, l'organisme internacional manté l'increment del PIB del 2017 en el 3,1%.
I pel que fa a Europa, l'FMI preveu que l'economia a l'eurozona creixerà un 2,2% el 2008 i un 2% el 2019, tres dècimes més del que havia previst a la tardor, en tots dos casos. Segons les dades de l'organisme internacional, el PIB dels països de la zona euro van incrementar de mitjana un 2,4% el 2017. Així doncs, igual que passa amb Espanya, el creixement previst per aquest any i el vinent és superior al de l'any passat.
Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Doncs bé, encara refredat, però bé, res a veure amb la setmana passada.
Sí, millor que la setmana passada estaves, eh?
Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí. Encara ho arrossego, és un d'aquells refredats que, saps que m'han dit per alguns amics?
Què?
Que és que el mimo massa.
Que el mimes massa.
Clar, i llavors no vol marxar.
Tio, canvia d'amics, home, no? Què vol dir això, el mimo massa?
que li tinc massa carinyo i llavors no vol marxar, que refredat.
Bueno, en Josep Lluís Vidal cada setmana ens repassa algunes de les notícies de l'entorn digital, tecnològic, que ens posa una mica al dia, i avui, escolta, avui aquesta notícia que ara comentarem em fa molta il·lusió, perquè quan vaig llegir l'origen del problema em vaig fotre les mans al cap. Resulta que Apple permetrà escollir entre ralentir l'iPhone o conservar la bateria.
Sí, la veritat és que va ser tota una polèmica perquè, clar, als usuaris de l'iPhone no els va fer gens de gràcia assabentar-se de que Apple havia reconegut que estava ralentitzant els seus telèfons quan la bateria arribava a una vida útil determinada, normalment més d'any i mig, dos anys, que és la bateria, és la vida útil de qualsevol bateria més o menys moderna, no? Al final, tot això ho va descobrir un mitjà de comunicació independent tecnològic, i al final Apple va haver de reconèixer que sí, que havia intervingut, entre cometes, el sistema operatiu dels iPhone, per evitar, segons ells, mals majors en el sistema operatiu quan, per exemple, es produïen reinicis inesperats per falta de bateria, apagades sobtades, etc, etc. Que això, tècnicament, té el seu sentit, eh? Però bé, el que no té...
Té sentit el què? Que es pari la bateria així de cop? Que es pari el telèfon d'així de cop?
Sí, no vull dir que es puguin produir danys en per exemple, amb un sistema per una sobtada falta d'alimentació.
Yeah.
Però vull dir, això també potser és més propi de discos durs mecànics, yeah, que no de memòries sòlides, no? Com les que porten els telèfons. Però bé, en tot cas, a banda d'això, el que no va fer gens de gràcia, i ho entenc, és que la companyia, per compte pròpia, decidís, val, doncs ara resulta que el teu telèfon anirà més lent per conservar més temps la bateria, no?
Yeah.
I clar, això sona a obsolescència programada. Totalment, perquè et canviïs el telèfon,
sí,
no?
Ni més ni menys, sí, clar.
Molt bé, doncs ara la companyia ha sortit del pas després d'unes setmanes i el conseller delegat de la companyia, Tim Cook, ha dit que llançaran una actualització que et donarà a escollir si el que vols és ralentitzar el telèfon o conservar la bateria. És a dir... una mica...
Sí, una mica tot entre l'espasa i la paret, eh? Són una mica cabrons, també.
Sota el teu risc, però és Apple, o sigui, vull dir...
Ja, ja. Si fan el que els surt de la fava, ja, ja.
Al final, saps que tens un iPhone X d'última generació, que val 1.200 euros i que t'estàs esperant allà a la botiga de l'Apple Store de no sé on, no?
Ja.
Doncs sí, al final tindrem una actualització que diu que permetrà això, no? Escollir l'usuari què vol fer. O sigui, l'hem cagat, d'alguna manera estem dient, doncs vinga va, com a mínim que puguis escollir si vols continuar amb la nostra decisió o vols prendre la teva, que és, ja t'ho vam advertir, si escollies aquest camí és possible que et quedis sense algunes dades, ja. No sé, per dir alguna cosa, eh?
Bueno, i escolta, com que segurament en algun moment sortiran estadístiques d'això, tu què creus que guanyarà? L'opció, vull conservar la bateria o què? O no em toqueu el mòbil?
Jo crec que no em toqueu el mòbil, que jo vull tenir jo he pagat, no sé, el que he pagat per un iPhone, i jo vull que l'iPhone aguanti fins al final amb totes les conseqüències. Que vagi bé, no? O sigui, que no... A més, pensa que qualsevol dispositiu actual, sigui un mòbil o sigui un ordinador, només amb les actualitzacions de sistema operatiu, amb les actualitzacions d'aplicacions, ja es tornen de per si més lents, perquè cada vegada el software consumeix més màquina, clar, consumeix més processador, consumeix més memòria, necessites més espai d'emmagatzematge. Ja de per si, només per això, les màquines es fan més lentes amb el pas del temps. Si a sobre ens la ralentitzen a posta, ens hem apanyats.
Clar. Doncs sí, oi, perdó, que m'ha vingut aquí la tos. M'ho estàs passant per la línia aquesta, punyetes. Escolta, ara fa 15 dies també va ser notícia una alerta una mica falsa, que recordava una mica la cosa aquella de la Guerra dels Mons de l'Orson Welles, eh? Una alerta d'atac amb missils a l'illa de Hawaii, que van entrar tots en pànic.
Sí, ara no va ser per la ràdio, sinó va ser per SMS. Mm. Directament, no? Milers de persones van rebre amb el mòbil que un missil balístic se les dirigia a Hawaii i que tothom es posés a cobert, però que això no era cap simulacre. No? Al final resulta que l'operari es va equivocar de botó. O sigui, va pulsar el botó que no tocava, bàsicament, no? I va pulsar el botó de no simulacre, el botó real, clar, no?
A més, això ens ha deixat una imatge curiosa, això, eh?
Això ens ha deixat un... Clar, és molt curiós, no? Perquè al final tot se sap en el moment més oportú. Al final resulta que una agència de notícies ha publicat una imatge de l'operari aquest en qüestió encarregat de llançar l'alerta en el seu lloc de feina, amb el seu ordinador, la seva pantalla, i què es veu si fem una mica de zoom a la imatge?
Doncs jo ho estic obrint. Estic obrint, i per veure la imatge aquesta, estic flipant. Estic flipant.
Què veus? I tu pots descobrir tu mateix, no? Un pòsit allà?
Sí, hi ha un pòsit enganxat en una pantalla del que sembla allò un centre de control, un pòsit de color groc amb una paraula que hi posa password.
Password, i el password es pot llegir perfectament.
I el password es pot llegir perfectament.
O sigui, fixa't, un sistema de seguretat nord-americà dels Estats Units, d'acord? De llançament d'alertes antimíssils. Un senyor que es fa un selfie, perquè és un selfie, és un selfie en el seu lloc de feina, ei, mira, treballo aquí, saps? I de fons me faig el selfie amb la pantalla i allà tinc la contrasenya d'accés al sistema.
Saps què mereix aquest home? Vols que t'ho digui?
L'acomiadim, però...
No, però aquest home mereixeria un bon... Tasca! Això és el que mereixeria.
Un bon plasca, sí senyor.
Mare de
Home,
Déu.
La veritat és que aquesta no va ser la causa del desastre, no? per dir-ho d'alguna manera. Però home, la veritat és que no deixa de ser còmic, i a més, sobretot, jo crec que no sé què és més còmic de tot plegat, que hagi passat això, vull dir, que hagi sigut capaç de fer-se un selfie deixant al descobert aquesta informació, o que hagi sortit ara, precisament, no?
Sí, exacte.
Aquesta imatge, que s'hagi publicat precisament.
Tot el conflicte amb Corea del Nord, bé, en fi.
Etcètera, etcètera, no? Doncs, bé, al final, evidentment, el que ha quedat una mica en entredit és els protocols de seguretat, de l'administració nord-americana, en aquest cas.
Clar.
Com a mínim, per tenir-ho en compte.
Molt bé, escolta, i anem amb l'última, perquè hem sabut també que Facebook permetrà que els usuaris decideixin quins mitjans són rellevants per ells i quins no.
Sí, en ple debat de tornar als orígens de Facebook, ja ho vam comentar ara fa uns dies, no?, que Facebook mostrarà més contingut de perfils de persones, que no de pàgines, que no d'empreses, que no de mitjans de comunicació, doncs ara Facebook també ha fet públic que seran els mateixos usuaris els que tindran la possibilitat de dir si un mitjà de comunicació té credibilitat o no. No sé ben bé com ho farà, però el que sí que ha començat a arribar a alguns usuaris és un tipus d'enquesta, un tipus de formulari a través del seu perfil, doncs que quan visiten una pàgina li pregunten per aquella pàgina si realment mereix la seva confiança, si són en ser notícies verídiques, si estan contrastades, etcètera, etcètera, tot això amb la intenció teòrica, doncs, d'oferir només informacions a través de la plataforma que siguin reals i acabar, doncs, amb tot allò de les notícies falses, no?, que tant s'ha acusat a Facebook en els últims temps.
A veure si és veritat. Aviam què passa.
Sí.
Hola, Josep Lluís.
Hola, hola.
Ah, no, que pensava que t'havien perdut. Escolta,
no, estic aquí.
Deia que seguirem l'evolució de com va aquestes modificacions que ha d'implementar Facebook a la seva plataforma, i a veure si són capaços de filtrar una mica millor els mitjans que es veuen, tot i que també t'he de dir que si aquest botó permet validar mitjans com El País o La Razón, tampoc servirà massa de res, eh?
Bé, aquí haurem de veure com funciona l'algoritme de Facebook, no?
Exacte, com funciona l'algoritme de Facebook.
Si és més exacte o una mica... o no tant. Això ja s'haurà de veure.
Molt bé, senyor. Doncs, escolta, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Hem de parlar encara dels clickbaits un dia d'aquests, eh?
Sí, hem de parlar dels clickbaits. Això que va ser motiu de broma i gairebé d'escarni durant unes quantes setmanes, jo ja ni me'n recordava. Però
ja no te'n recordaves.
Sí, doncs, home, sí, pensem tant l'un com l'altre, la setmana que ve ens hi posem.
Doncs vinga, va. Queda pendent per la setmana vinent.
Au, que acabis de fer net el constipat.
Gràcies, adéu.
Adéu, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Aviam, ja ho direm bé, són 3:15 de 9 del matí.
I aquesta és la música que dona pas a la informació cultural lúdica festiva de casa nostra, en clau, això sí, d'agenda que repassem amb en Pau Ponseti. I avui us expliquem que a Platja d'Aro hi teniu l'última ocasió per veure l'exposició d'escultura de Clemente Ochoa instal·lada a l'Espai Natural al Parc dels Estanys, Pau.
Fins al 28 de gener al Parc dels Estanys s'hi poden trobar les escultures de gran format de Clemente Ochoa, obres de fins a 3 metres i mig d'alçada i elaborades amb acer, bronze i acer inoxidable. Les formes de Clemente Ochoa parteixen sempre del cos humà i a través d'elles busca noves formes, moviments i emocions. En la seva trajectòria ha evolucionat des de plantejaments clàssics i successivament expressionistes i orgànics per arribar a assolir mitjançant l'estilització antropomòrfica una abstracció personal, diu Raquel Medina en el text de la mostra.
I com cada setmana us destaquem també una activitat que tindrà lloc al Baix Empordà aquest proper cap de setmana. I avui us proposem l'Orissada Popular de Sant Feliu de Guíxols, coincidint amb la campanya gastronòmica Temps d'Orissos.
La campanya gastronòmica Temps d'Orissos de Sant Feliu de Guíxols ha tornat un any més amb un programa amb activitats de tot tipus al voltant d'aquest producte tan típic. Durant 3 mesos podreu degustar els orissos en qualsevol dels 22 restaurants del poble que hi participen. Aquest dissabte, però, us proposen l'Orissada Popular com a acte central de la campanya gastronòmica. Una orissada popular als Jardins Juli Garreta, on aquells que no els heu provat mai, és una bona oportunitat per fer-ho.
L'agenda cultural que podeu trobar també al nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
De la mà del nostre redactor que té cognom de flor de Nadal, Pau Ponseti. I a les 8:50 minuts del dia 23 de gener us expliquem que tal dia com avui la NBC estrenava això.
En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
El 1983 es va començar a emetre per primera vegada aquesta sèrie on 4 homes veterans de la guerra del Vietnam van ser detinguts per un delicte que no havien comès. A partir de llavors i després de fugar-se de la presó on estaven reclosos, van ser buscats pel govern i molta policia i van sobreviure ajudant a persones que requerien els seus serveis. La sèrie va tenir enorme popularitat a la dècada dels 80 amb personatges tan estimats com el Murdoch i amb les seves bogeries, l'MA, i ens va deixar frases per la posteritat com m'encanta que los planes salgan ambient que sempre deia l'Aníbal a l'acabar doncs els seus capítols.
A més ens encantava perquè sempre feien l'escomesa per la que havien arribat i sempre coincidia que just en aquell moment arribava la policia que els anava perseguint. I també un dia com avui, un 23 de gener, el Rock and Roll Hall of Fame obria les portes a aquest artista.
L'any 1986 el rei va entrar a formar part d'aquest selecte club, en un any on també ho van fer altres grans noms com Ray Charles, Sam Cooke, Chuck Berry, The Everly Brothers o Buddy Holly. Malauradament Elvis Presley havia mort 9 anys abans i no va poder gaudir d'aquest reconeixement.
de la presó, el rock de la presó d'Elvis Presley, que com us explicaven tal dia com avui, un 23 de gener entrava al Rock and Roll Hall of Fame. I també tal dia com avui us expliquem que la banda de rock alternatiu The National ha tret aquesta setmana un nou videoclip per al disc Walk It Back, el tercer tema del seu setè treball discogràfic Sleep Well Beast, que van presentar el passat 8 de setembre. La banda, formada l'any 1999, ha aprofitat que just aquesta setmana ha fet un any que Donald Trump va arribar al poder de la Casa Blanca per fer una crítica al que per ells ha convertit la política en un espectacle. Nothing that changes anything. I won't let it ruin my head. I only take up a little of the collapse in space. I better cut this off. Don't wanna fuck it up. I only take up a little of the collapse in space. I better cut this off. Don't wanna fuck up the place. I better walk it back, walk it back. Oh, I better walk it back, walk it back, walk it back, walk it back. I try to save it for a rainy day. It's raining all the time. Everything is less insane. I'm mixing weed with wine. Forget it. Nothing I change changes anything. I won't let it. I won't let it ruin my head. I only take up a little of the collapse in space. I better cut this off. Don't wanna fuck it up. I only take up a little of the collapse in space. I better cut this off. Don't wanna fuck it up. I only take up a little.
Així és com sona la música i especialment el videoclip que The National han editat just ara per criticar aquest primer any de govern de Donald Trump als Estats Units. I tot això que està passant us ho estem explicant aquí al Supermatí. Un Supermatí en el que us hem posat al dia de les notícies més destacades del Baix Empordà i que repassem amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Els grups polítics de la Bisbal reaccionen a la notícia avançada per Ràdio Capital que el Pla Urbanístic Parcial Sud 2 està a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideixi sobre la seva legalitat. El POUM apareix com l'origen dels problemes, però també aflora la incapacitat d'acords per la manca de diàleg entre grups. De fons, el Pla posa sobre la taula el model comercial del municipi.
La policia de Castellplatja d'Aro portarà càmeres als uniformes. Segons una informació del Punt Avui, l'Ajuntament i els caps de la policia local ho impulsaran de forma consensuada com a mesura per prevenir amenaces, agressions o actes delictius. També pot ser útil a l'hora de recollir proves documentals.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell s'obre a la cultura, la indústria i l'oci nocturn. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, representants d'aquests sectors tindran veu a l'organisme. La Junta de Govern ha modificat els estatuts i inclourà 3 noves cadires.
I a Eden Salvem l'Empordà vol presentar una queixa a Europa per les elevades costes que suposa iniciar un contenciós a l'estat espanyol. L'entitat ecologista assegura que s'ha vist obligats a replantejar-se molts processos judicials per les coses que impliquen els recursos.
La policia de la Bisbal deté uns lladres que s'amagaven en uns lavabos públics. Portaven 2 televisors i 25 aparells electrònics. Els lladres no van poder demostrar que fossin seus i el seu propietari els va reconèixer.
En el Dakar més exigent de la història, el pilot Isidre Esteve i el seu copilot, el calongí Chema Villalobos, han assolit una nova gran fita. Han acabat per segon any consecutiu la competició més dura del ral·li en una meritòria 21a posició a la classificació general. En l'anterior edició havien finalitzat 34 anys.
I abans d'acabar, volem saber també què ens espera per la previsió del temps, Martí.
Doncs avui una jornada tranquil·la, amb temps assolellat i càlid per l'època en la que estem, on arribarem fins als 18 graus de màxima i els 3 de mínima, amb vent de tramuntana entre fluix i moderat. Dimecres i al matí de dijous, tranquil, serà a partir de la tarda de dijous que arriba un canvi de temps amb una baixada de les temperatures i alguna precipitació.
Gràcies, Toni Celles, gràcies, Juli Pedrero, gràcies, Martí Seguer, gràcies, Marc Clapés, també Pau Ponset i Alba Lejide, Gerard Tascaig, Josep Lluís Vidal, Sílvia Pedret, Alba Cabrera, Pedro Ruiz, Paula Boira i David González. I gràcies també a en David i en Dani, que són els encarregats de coordinar tota la informació que s'emet en aquest informatiu de referència al Baix Empordà i que tornarem demà a les 8.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Adéu-siau, bon dimarts.